sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Sempre amb tu. És dimarts 20 de setembre de 2016. Encarem ja el nostre programa número 167. Fini Lleó, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Avui més fresqueta, no?
Sí, avui una jornada una miqueta ja marcada o passada per aquest fred, podríem dir, que ja ens acompanyen, sens dubte, les temperatures. Si fa 15 dies parlàvem de 30 graus, doncs ara ja parlem més aviat de 20 graus. Ja es nota aquesta davallada de temperatures.
Doncs sí, i el nou sol encara s'incrementa més, la sensació així de tardor, no?
Sí, ja comença ja
a girar el temps. Per mi tristor.
Doncs vinga, posem fil a l'agulla al nostre programa, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Al llarg de la pròxima hora t'hem d'explicar moltíssimes, moltíssimes coses i, com sempre, les comencem amb les notícies de la Cala Ràdio. Avui fixant-nos, per un costat, amb una reclamació de l'Ajuntament al Departament de Salut perquè reforci el servei d'ambulància amb un reforç diurn del servei d'emergències mèdiques, del sistema d'emergències mèdiques del SEM aquí a la població. De seguida coneixem el detall que és el que demana l'Ajuntament en una jornada en que també coneixem que els usuaris de la R16, de la línia de Rodalies de R16, han perdut 14 dies en retards entre l'11 de juliol i l'11 de setembre, segons un estudi que han elaborat les mateixes plataformes que defensen, doncs, el transport ferroviari.
14 dies són mitges vacances, eh? És molt de temps.
Déu-n'hi-do, moltíssims, moltíssims minuts acumulats, com dèiem, entre l'11 de juliol i l'11 de setembre. Només dos mesos. Seran alguns dels temes que us explicarem a les notícies tot seguit i també a la primera part del programa. Aquest dimarts estrenem secció de Seguretat Ciutadana. Ho farem cada 15 dies, com ja sabem, amb la policia local i aquesta temporada també amb els Mossos d'Esquadra. Avui arrenquem amb la de casa nostra, amb la policia local. Ens acompanyarà el sotsinspector Francesc Ciuraneta, amb qui volem fer una mica de balanç d'aquest estiu, parlant de seguretat, de mobilitat i de ciutadania. Serà després de l'informatiu en aquest primer tram del nostre Sempre amb tu. I a la segona part l'obrirem amb l'entrevista. Avui passarà pel programa l'Anna Vizcarro. Fini.
L'Anna Vizcarro és la cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música i en vam parlar, sabem que han hagut canvis en la direcció i ens explicarà una mica de tota l'oferta formativa que trobem al centre musical i també totes les novetats per a aquest nou curs.
I per tancar programa, naturalment, Aurora Requena, Eli Bonfill i Xavi Soler parlant avui sobre els flamencs, perquè ara fa pocs dies hi va haver un anellament al Delta de l'Ebre que feia 4 anys que no es feia i també volem descobrir més d'aquesta espècie. Temes que avui omplen el nostre Sempre amb tu dimarts 20 de setembre. Comencem!
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimarts 20 de setembre. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar reclama al Departament de Salut un reforç diari d'ambulància del SEM.
La unitat reforçaria els serveis d'emergència del SUM i del vehicle d'intervenció ràpida. Les atencions de l'ambulància municipal han crescut un 50% aquest estiu. Els usuaris de l'R16 han perdut 14 dies en retards entre l'11 de juliol i l'11 de setembre, segons un estudi.
En els darrers 10 anys, Tarragona ha perdut més d'un 20% d'usuaris dels trens regionals. Les tres entitats defensores del ferrocarril al territori han convocat una concentració institucional a Vilaseca el 10 d'octubre. Els empresaris de l'Ebre puntuen a la baixa els factors de competitivitat per la falta de pols de desenvolupament i d'infraestructures al territori.
La Universitat Rovira i Virgili i la Confederació Empresarial de la província de Tarragona presenten les conclusions de les segones jornades comarcals Empresa i Territori. El Delta concentra el 20% de les espècies exòtiques de Catalunya.
Els científics en tenen identificades més de 200, la majoria plantes, però també hi ha peixos i invertebrats aquàtics. I el Consell Comarcal celebra una gran festa els 10 anys de la institució col·laboradora d'integració familiar en pro de les adopcions i acolliments a l'Ebre.
En una dècada, la institució ha facilitat 145 acolliments d'infants a les Terres de l'Ebre. Disposa de 23 famílies col·laboradores per a caps de setmana i vacances.
Aquests són els titulars d'avui dimarts a les notícies de la Cala Ràdio. L'Ajuntament ha reclamat al Departament de Salut un reforç en l'atenció d'emergències a l'Ametlla de Mar. En concret, la petició de la Regidoria de Sanitat és d'un reforç diürn d'ambulància del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, durant l'hivern, ampliant el servei del vehicle d'intervenció ràpida al VIR en base a la població des del passat novembre i de l'ambulància del Servei d'Urgències Municipal. Durant aquest estiu, el SEM ja ha reforçat amb una ambulància durant 24 hores l'atenció d'urgències i emergències i ara es vol continuar amb aquest reforç durant almenys 12 hores diàries, entre les 10 del matí i les 10 de la nit. Així ho ha explicat el regidor de Sanitat, Joan Manel Tello, que assegura que està pràcticament tancat l'acord perquè es faci efectiu aquest reforç.
Nosaltres, com que no en tenim mai prou i volem el millor per a tots els caleros i tots els que ens visiten, doncs també hem estat aquí espanyant una miqueta. Ja que demanàvem, doncs posem-ho a demanar. I puc pràcticament a confirmar que este servei que teníem del SEM, que l'hem tingut durant 24 hores, la resta de l'any no serà de 24 hores, vale? Però sí que serà de 12 hores. Durant tot el dia, en principi seria, de 10 del matí a 10 de la nit, tindrem este servei, que s'unirà al del VIR, que el tenim fixat també aquí, i evidentment s'unirà al del SUM, que també el tenim, diguéssim. Tindrem més servei. Si fem una comparativa directa amb el que teníem abans de la modificació, el que tindrem ara mateix, abans teníem una ambulància del SEM i el SUM, el Servei d'Urgències Municipal. Ara tindrem el VIR, 24 hores, tindrem una ambulància del SEM, 12 hores, i seguirem tenint lo SUM com l'han tingut sempre. És a dir, millorem lo servei que teníem abans.
D'altra banda, les atencions de l'ambulància municipal han crescut pràcticament un 50% aquest estiu. El regidor de Sanitat ho atribueix directament a la campanya duta a terme pels comerços locals per recordar de la importància del servei d'urgències municipal. Tanmateix, la majoria d'activacions continuen sent de particulars.
Jo diria que les dades són més que positives. Han passat amb números grossos, diguéssim, al 2015 de fer 120 serveis, han passat ara a fer-ne 230. És a dir, això més que ho hem duplicat pràcticament. Això com s'entén? Quines conclusions podem treure? Evidentment hem tingut més gent al poble, o el que em deia fa una estoneta, però també la campanya ha donat els seus fruits. I quina dada podem donar per a entendre que ha sigut d'aquesta manera? Doncs que de les 231 serveis que s'han donat, 126 ha sigut per activació de particulars. És a dir, estem parlant que la meitat de les activacions han sigut de particulars. És a dir, que tenien la informació, tenien el telèfon, la informació ha arribat al lloc i han pogut demanar un servei, en aquest cas, amb més o menys urgència, però que se'ls ha atès, que és el que hem de fer. Donar un molt bon servei en qualsevol problema de salut que tinguem.
Tello també ha volgut destacar el reforç que s'ha realitzat aquest estiu al Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar respecte als serveis que s'havien ofert estius anteriors, ampliant l'atenció i la cobertura sanitària als desplaçats durant tots els matins, de dilluns a diumenge i les tardes de dilluns a divendres.
Cada dia hi ha 169 minuts de trampa. Així de taxativa ha estat la portaveu de Trens Dignes a les Terres de l'Ebre, Montse Castellà, que aquest dilluns ha estat una de les portaveus de les tres plataformes que lluiten per la millora del servei de ferrocarril al Camp i l'Ebre, que han presentat una concentració de caire institucional a l'estació de Vilaseca pel pròxim dilluns 10 d'octubre. És el primer cop que aquests tres col·lectius, la plataforma per la defensa d'un ferrocarril públic i de qualitat, la plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i l'associació Promoció del Transport Públic s'uneixen per convocar una acció d'aquestes característiques amb la voluntat d'aconseguir el màxim de suport possible d'ajuntaments, cambres de comerç, sindicats i associacions veïnals, entre altres. Montse Castellà, portaveu de Trens Dignes.
La concentració del dia 10 serà a nivell institucional més que de ciutadania, però pensem que és molt important la implicació de les institucions i els representants polítics perquè ha arribat un moment que les plataformes ciutadanes farem el que convingui i ficarem hores i temps i diners a la butxaca com fem sempre per aconseguir millores, però que ja és hora de que les institucions i els representants polítics no hi ha que pugin al carro, sinó que les tiren.
Segons un estudi elaborat per aquestes entitats, en els darrers 10 anys Tarragona Ciutat ha perdut un 21,4% d'usuaris dels trens regionals, el que representa una pèrdua de 358.000 viatgers any i ho atribueixen directament a les constants interrupcions i retards. L'estudi vol evidenciar que el descens de viatgers es deu a la poca fiabilitat de les línies R15 i R16 amb constants interrupcions i retards, així com l'augment del temps de recorregut. Han inclòs el retard dins de l'horari. L'han oficialitzat, ha reiterat Castellà, que insisteix en que els nous horaris vigents des del dia 5 d'agost són una trampa al solitari. La portaveu de Trens Dignes ha anat més enllà i assegura que els retards, comptant des de l'11 de juliol a l'11 de setembre, sumen més de 20.000 minuts, que serien 335 hores i uns 14 dies en total. L'estudi que analitza l'evolució de viatgers per ferrocarril al Camp de Tarragona al llarg d'una dècada del 2004 al 2014 posa de manifest que el 80% dels usuaris utilitzen els trens regionals, però que els viatgers cada cop en fan menys ús. La caiguda ha estat d'un 21,4% a Tarragona i encara és més exagerada en altres municipis, com Torredembarra, on supera el 25%.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Els empresaris de les Terres de l'Ebre creuen en un 30% que la situació econòmica al seu territori és pitjor que fa un any i reclamen solucions en el que assenyalen com les principals mancances del territori, com són les infraestructures, la falta de visió empresarial en l'àmbit territorial. Aquestes són algunes de les conclusions que assenyala l'enquesta que han respost als empresaris i empresàries de les Terres de l'Ebre que durant aquesta primavera van prendre part a les segones jornades comarcals Empresa i Territori impulsades per CEPTA. D'acord? Ara amb aquesta enquesta, els empresaris de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona puntuen a la baixa i fins i tot suspenen el compliment dels factors que ajudarien a les empreses del territori a ser més competitives.
Les notes més baixes són per a la disponibilitat de pols de desenvolupament i d'infraestructures de transport i també per la disponibilitat de treballadors qualificats, un punt en què l'empresariat dels dos territoris coincideix. La principal diferència és a l'hora de valorar la situació econòmica fa un any, a l'actualitat i en un futur. En aquest punt, els empresaris ebrencs són molt més pessimistes que els del Camp de Tarragona. Un 24% veuen dolenta o molt dolenta la situació econòmica de la seva comarca i un 33% creuen que en el futur encara empitjorarà. En base a aquestes dades, les mesures transversals que s'hauran d'implementar són la de millorar les dotacions en espais empresarials i impulsar polítiques d'atracció empresarial integrades. També s'assenyala la necessitat d'impulsar una oferta formativa més adaptada a les empreses, potenciant entre altres la formació dual, impulsar els mecanismes de gestió territorial amb visió integral i cooperativa, impulsar la dinamització turística i la seva vinculació amb el sector comercial, entre altres.
I canviem totalment d'assumpte. Al Delta de l'Ebre hi ha localitzades almenys 211 espècies exòtiques, no autòctones, el que suposa vora un 20% del total de les 1.132 que s'han catalogat al conjunt de Catalunya, segons la base de dades oberta Exocat, impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat i el Centre d'Investigació Ecològica i d'Aplicacions Forestals de la Universitat Autònoma de Barcelona. D'aquest miler, un 10% es poden considerar com a invasores, és a dir, que s'han adaptat al medi, desplaçant sovint a espècies autòctones i creant impactes en la natura i també en l'agricultura.
Un cas paradigmàtic és el del caragol poma, detectat per primer cop als voltants de l'Ermita de l'Aldea i d'unes instal·lacions d'aquarofília l'any 2009 i que s'ha expandit pel marge esquerra del Delta de forma ràpida i exponencial i suposa un veritable mal de cap per a arrossaires, regants i administracions. L'escalfament global, però especialment la transformació del territori i els moviments de persones i mercaderies, han afavorit l'arribada i la instal·lació d'espècies exòtiques en les darreres dècades. En el cas del Delta de l'Ebre, l'abundància d'aigua al llarg de tot l'any fa que sigui un hàbitat idoni per a la supervivència d'espècies procedents de climes tropicals, explica el tècnic del Parc Natural del Delta, Toni Curcó. La majoria de les espècies exòtiques detectades al Delta són de flora. Hi hauria unes 150 del total de 750 espècies de plantes catalogades en aquest espai natural protegit. Bona part han arribat amb llavors d'arròs i s'han convertit en males herbes d'aquest conreu. També n'hi ha que s'han emprat tradicionalment per a la jardineria o l'agricultura, però tot i que no ho sembli, estan catalogades d'exòtiques. Pel que fa a la fauna, hi ha constatada la presència d'una trentena d'espècies de peixos exòtics i 25 d'invertebrats aquàtics. El silur, gran depredador d'altres peixos, la gambúcia, l'albur o el cranc roig americà, en són alguns exemples.
I més de mig centenar de famílies amb fills acollits o adoptats van participar el passat divendres en la festa del 10è aniversari de la institució col·laboradora d'integració familiar de les Terres de l'Ebre organitzada pel Consell Comarcal del Baix Ebre per celebrar aquests anys dedicats a la protecció dels menors i a la seva integració en famílies. La festa, adreçada especialment als més menuts, es va iniciar amb tot un seguit d'inflables instal·lats als jardins de la seu del Consell Comarcal i va continuar amb l'actuació del Pallasso Moniato, els contacontes de Pili Centelles i Pilar Saporta i les actuacions del grup de percussió dels Diables d'Aldaia i el Mafio, que a ritme de rumba va cloure la celebració.
El balanç de la institució col·laboradora d'integració familiar d'aquests anys és molt positiu. 145 infants acollits a les Terres de l'Ebre, 23 amb famílies col·laboradores, és a dir, caps de setmana i vacances. A més, des d'aquesta entitat s'ha gestionat la sol·licitud de 80 adopcions internacionals, 144 adopcions nacionals, 109 acolliments familiars simples en família i 45 acolliments en cap de setmana o vacances en famílies col·laboradores. A la vegada també s'han fet els seguiments dels nens d'adopció internacional 49 i seguiments familiars simples amb finalitat preadoptiva 101. Actualment la ICIF, la institució col·laboradora d'integració familiar de les Terres de l'Ebre, està integrada per un equip pluridisciplinari format per un psicòleg, 3 treballadors socials, 2 pedagogues, una administrativa i un coordinador. Tot i que aquesta entitat és gestionada pel Consell Comarcal del Baix Ebre, el seu àmbit d'actuació correspon a les 4 comarques de l'Ebre.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
Temps ennuvolat, davallada de temperatures, vent que ha calmat una mica. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, comencem aquest dimarts i ho fem parlant de temperatures més suaus que les d'ahir a aquesta hora, i és que hi ha hagut núvols prims que han permès o no han impedit que les temperatures mínimes hagin baixat aquesta passada nit. També s'espera que de cara al migdia les temperatures màximes quedin una miqueta més baixes. Tot i això, les més altes se registraran arran de costa. Al llarg del dia el que tindrem és el pas d'alguns núvols als mitjans, que deixaran el cel mig ennuvolat, però no deixaran precipitacions. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Al matí teníem sol, ens ho anuncia, temps presència de núvols, no hi haurà pluja, temperatura 22,2 graus ara mateix a l'Ametlla de Mar, 51% d'humitat ambiental.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat a la Cala Ràdio d'aquest dimarts 20 de setembre de 2016. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pots seguir a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter. I després de repassar l'actualitat d'aquest dimarts, és moment ja d'anar cap a la nostra primera secció, la secció de Seguretat Ciutadana. Per això, al nostre programa ens acompanya el sotsinspector de la policia local, Francesc Cironeta, una temporada més. Francesc, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com ha anat aquest estiu, abans d'entrar en matèria? Com ha anat aquest estiu? Un titular ràpid.
Bé, jo diria que ha estat un estiu segur, un estiu que ha complert amb totes les expectatives que ens havíem programat al principi.
Doncs ara ho entrem a detallar, perquè avui a la nostra secció de Seguretat Ciutadana amb la policia local volem fer una mica de balanç de com ha anat aquest estiu 2016 la població en temes de seguretat, en temes de mobilitat, en temes de ciutadania. Propòsits, objectius acomplerts, ens deia ara fa uns instants el sotsinspector de la policia local, Francesc Ciuraneta. Francesc, per tant, parlem d'un estiu amb les metes, o amb aquelles fites plantejades, proposades, acomplertes, però a més amb un estiu que a línies generals podríem dir que ha estat un estiu molt, molt tranquil.
Mireu, nosaltres des de sempre, i qualsevol policia local, programa en base a tres paràmetres de treball, no? Un, el trànsit, la circulació, competència pròpia de les policies locals. L'altre, la col·laboració en qüestions de seguretat ciutadana. I, finalment, l'atenció al públic. La nostra policia local, malauradament, doncs és una policia local petita, que té els efectius, diguem-ne, a partir d'alguna manera, curts. I, per tant, aquest últim punt, el de l'atenció al ciutadà, nosaltres ho prenem molt seriosament, sobretot quan arriben les dades d'estiu, amb els increments de població que són els normals amb una població com la nostra, amb un poble com el nostre, eminentment turístic, no? I és per això que dintre dels objectius estava el reforçar, ampliar la plantilla dintre de les possibilitats econòmiques, tots sabem per la situació que passa al nostre ajuntament, i l'ajuntament ha fet un esforç, l'equip de govern ha fet un esforç, i nosaltres vam incorporar el dia 15 de juny tres agents interins que han fet possible aquest reforç per a aquesta atenció al ciutadà que tant ens preocupava de cara a l'estiu. Per altra banda, el trànsit, la circulació de vehicles, aquesta fluïdesa que un poble com el nostre es mereix, pensem que l'hem assolit. És a dir, no volem un poble en què sigui difícil entrar, que sigui difícil estacionar, que hi hagi una insolubilitat a l'hora de fer aquests estacionaments i que finalment que hi hagi un trànsit que també permeti una sortida per les vies principals del poble. I la tercera, la seguretat ciutadana, aquesta competència que tenim compartida amb el cos dels Mossos d'Esquadra, jo diria que seguint la línia dels anys anteriors ha estat un estiu fantàstic, amb unes dades, diguem-ne, molt bones. Sempre dic el mateix, sempre dic que aquells que han sofert algun tipus de robatori, d'incidència, d'acte il·lícit, me diran què diu aquest home, però nosaltres parlem de dades, nosaltres parlem en global, i per tant la globalitat la podem valorar des d'un punt de vista molt satisfactori.
Hem fet una mica un repàs en general. Anem a entrar una mica en detall en aquestes tres àrees. Si et sembla, comencem per l'atenció al públic, l'atenció ciutadana. El primer que parlàvem, evidentment, el municipi es multiplica per 4, per 5, per 6 en les èpoques d'estiu, mesos de juliol i agost, i al final també això fa que els problemes, podríem dir, perquè al final també són qüestions que s'han de solventar, també es multipliquen. No sé si exponencialment com la població, però també van augmentant. El cert és que entenc que la policia local, una policia de proximitat, ha de respondre a una sèrie de demandes normalment de persones nouvingudes al municipi, que clar, de procedències diferents, d'orígens diferents, estrangers, també persones nacionals. Suposo que una de les tasques que més es desenvolupa és aquesta atenció ciutadana, no? El contacte no només dels agents de carrer cap a la gent per resoldre incidències, també persones que venen a la caserna, a la comissaria de la policia local a realitzar algun tràmit o a presentar alguna denúncia o alguna reclamació.
Sí, efectivament, és el que al principi volia dir. El fet de que tinguem una plantilla minsa, una plantilla curta, ens fa que de vegades la comissaria hagi d'estar tancada i qualsevol ciutadà que arribi aquí ha de fer una trucada al anys que estiguin fora perquè puguin venir a la comissaria i puguin ser atesos aquí. Aquest reforç d'aquest estiu ha permès que això, almenys al nostre torn de matí i de tarda, per tant, 16 hores continuades, els ciutadans, quan han vingut a la nostra comissaria, no han tingut que donar el tomb, o diguem-ne que amb un 80 o un 85% això no ha succeït, i per tant, gran satisfacció des d'aquest punt de vista, perquè creiem que tant els ciutadans de la Cala com els ciutadans que venen a veure'ns es mereixen aquest tipus d'atenció immediata, com tu bé has dit, per presentar una denúncia, per presentar una queixa, per demanar informació, per mil circumstàncies i mil qüestions que la ciutadania va a una comissaria de policia.
I evidentment també entenc que també s'afegeix aquesta part també d'atenció a persones estrangeres també, que evidentment quan són nacionals doncs sembla que tot sembla una mica més fàcil, després ja també entren qüestions més diverses. Si et sembla, parlem de trànsit, perquè ara fa unes setmanes parlàvem amb el regidor de Governació, Joan Manuel Tello, sobre mobilitat, sobre el pla de mobilitat que es va impulsar al municipi, sobretot de cara a la unificació de criteris en la instal·lació de terrasses als establiments doncs de restauració, d'hostaleria del municipi, diguem-ne a partir de les 7 de la tarda i fins a les 2 i mitja de la nit, i també d'aquell tall que es va realitzar a l'alçada del carrer Andreu Llambrich amb el carrer Sant Roc, doncs per tal doncs de distribuir el trànsit i per facilitar, diguem-ne, també el trànsit interior en alguns dels carrers on acaben també afectats per les terrasses de l'hostaleria. En general, per la policia local, per el seu sotsinspector, quina valoració en faria a nivell de trànsit, a nivell de mobilitat d'aquest estiu 2016?
Mira, per definició, el trànsit, a vegades pensem que el trànsit, quan parlem del trànsit, només parlem del trànsit de vehicles, la definició ens diu que el trànsit és el moviment que fan vehicles i vianants, d'acord? I jo penso que la Cala té una assignatura pendent, de moment perduda, és la meva opinió, senzillament la meva opinió, però en relació al tema dels vianants, amb aquest cuidado, amb aquesta atenció que hem de tenir als vianants. Jo sé que això pot causar polèmica, que hi haurà altres persones que pensaran que s'ha d'anar amb el vehicle a qualsevol lloc. Jo soc dels que penso que no, i ho dic des del punt de vista professional, també ho dic des del punt de vista d'usuari de la via pública. La Cala es mereix zones vianants suficients, ben articulades, ben organitzades, que donguin aquesta satisfacció de passejar per una zona concreta de serveis d'hostaleria, de serveis de botigues, de petites i grans botigues, sense que els vehicles interrompeixin o fiquin en perill la seva seguretat o el seu dret de caminar tranquils, no? Per tant, aquesta és una assignatura pendent, insisteixo, penso que fins i tot perduda, fins que no fem els deures, i per tant, aquest any sí, hi havia dues qüestions que hem tirat al davant. La primera, unificar els horaris de les terrasses, com tu bé has dit abans, dels bars. Abans hi havia una mica de disbauja, cadascú feia la guerra per la seva part. Aquest any hem aconseguit unificar-ho, hem aconseguit que se tanqui a l'hora que estava determinat amb un informe de la prefectura de la policia i ratificat per l'equip de govern. Per tant, totes les terrasses s'han ficat en funcionament a les 7 de la tarda, com tu bé has dit. Han acabat als voltants, alguns a la una, els altres una mica més tard, depenent de la zona i també de l'epígraf de cada bar. Ho hem fet amb unificació també de senyalització, una senyalització que indicava claríssimament als usuaris que aquella era una zona de vianants, que començava amb una certa hora i que acabava en una altra. En això penso que sí, hem tret un notable alt, i això és per repensar-nos-ho de cara a l'any que ve, primera per repetir-ho i segona si podem per millorar-ho. Tu ens has parlat d'un exercici, diguem-ne, de pensar una mica què guanyem en tallant el trànsit de vehicles, tallant el trànsit de vehicles no autoritzats, això voldria dir que veïns i persones que tinguin una explicació per què han de circular per la zona de vianants, a l'altura del carrer Andreu Llambrich, cantonada amb la plaça de les Oliveres, no? Bé, jo sóc el que penso que a partir de certa hora allí el trànsit s'ha de restringir pues, d'una manera, diguem-ne, important, per no dir-ho fins i tot total. Per què? Pues pel principi del que jo havia dit quan he començat a argumentar-ho, no? Necessitem unes zones de vianants potents, com tenen altres poblacions, com tenen altres municipis, i que la persona que camina, que passeixi, que vol estar en una terrassa, se senti a gust a la Cala sense la interferència de vehicles. Per tant, aquesta prova, aquests dies en els quals s'han fet aquest moviment, aquest tall del trànsit, a nosaltres, a mi concretament, m'ha semblat molt satisfactori, i la meva recomanació per l'equip de govern de cara a l'any que ve és no només fer-ho pues uns quants dies, sinó pues marcar-nos unes dates perquè els mesos, diguem-ne, que hi ha més moviment al poble, que hi ha més vianants, que hi ha més necessitat de seguretat per a aquests vianants i aquestes terrasses i aquests negocis que mal que es pugui creure el contrari, viuen dels vianants i no dels vehicles que hi passen pel davant.
Hem repassat atenció al ciutadà, atenció al públic, hem repassat trànsit, ens queda la darrera de les potes importants i la que es fa en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, la seguretat ciutadana, un estiu, podríem dir, en aquest sentit, per això hi ha dades generals, com abans apuntàvem, força tranquil, sense problemes de magnitud, sense un índex de robatori alt, sense aquestes coses que anys enrere veiem molt, molt presents, tot i que hem anat fent al llarg d'aquest estiu diverses campanyes de conscienciació a través d'aquí de la ràdio per prevenció, no? Que és un tema molt, molt important, per precaució també. Sembla que ha estat un estiu en general al municipi molt tranquil, Francesc.
Sí, jo diria que han guanyat amb falta de gravetat, és a dir, els delictes que s'han comès no han estat especialment greus, aquests que causen una alarma social, per tant, no els han tingut, i això és una molt bona notícia, i també han guanyat en quant a una estadística purament numèrica, és a dir, jo ara no vull donar unes dades, això, aquestes dades s'han donat en junta de seguretat, han de venir ratificades també pel que digui el cos dels Mossos d'Esquadra, però les que jo manego cada dia, les del dia a dia, les que estudiem, ens diuen que han estat pues, molt, molt satisfactoris, insisteixo, des del punt de vista numèric, és a dir, la quantitat. Què ens ha passat a l'estiu a la Cala? Pues més o menys el que passa en altres poblacions, però menys. Ens han robat dintre dels vehicles, bàsicament amb els grans estacionaments que tenim a la vora de les platges, hi ha algun robatori, molt pocs dintre dels habitacles de les urbanitzacions, i la resta han estat pues, pràcticament insignificants. No hi ha hagut gravetat en quant als delictes que s'han comès, no hi ha hagut ni molt menys un increment, anem a la baixa, fa molts anys que anem a la baixa, per tant, estem dins de, i ho vull dir, un oasi en el qual la seguretat sembla que la tenim més o menys garantida hores d'ara.
Doncs, sens dubte, un bon titular per finalitzar el nostre espai de seguretat ciutadana. Gràcies, com sempre, Francesc Duraneta, sotsinspector de la policia local, per haver-nos acompanyat i ens anem veient puntualment aquí al Sempre amb tu de la Cala Ràdio.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Aquest ha estat el nostre espai de seguretat ciutadana que hem compartit aquest dimarts al Sempre amb tu. Anem ara tot seguit a fer una breu pausa per la publicitat, moment per desconnectar un momentet del programa i de seguida ens hi posem amb la segona part. Avui a l'entrevista ens acompanya Anna Vizcarro, és la cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar. Què volem parlar amb l'Anna Vizcarro? Doncs d'aquest inici de curs i tancar també aquest cicle d'entrevistes que hem mantingut amb els diferents directius dels centres educatius de l'Ametlla de Mar. En aquest sentit, parlant evidentment de música, perquè doncs, ja van arrencar també el passat dilluns 12 de setembre les classes i també parlar de les novetats destacades per un costat amb el projecte social Actua i també amb unes portes obertes una mica especials orientades als alumnes de P4 i P5 que seran al llarg del final d'aquest mes de setembre. Serà això el temps de l'entrevista, en la segona part del programa i també a la segona part avui ens acompanyaran l'Aurora Requena, l'Eli Bonfill i en Javi Soler. En aquest espai que dediquem, com sempre, a la natura i al medi ambient és el Naturalment. Avui ens parlarem sobre l'anellament de flamencs, perquè justament ara fa uns dies es va realitzar, després de 4 anys sense fer-ho, un anellament al Delta de l'Ebre. Volem descobrir més sobre aquesta espècie, sobre què fan al Delta de l'Ebre i el perquè de la seva importància. Tot plegat en el tram, a la segona part del nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts 20 de setembre. Res, 1 minut 30 segons de publicitat i de seguida seguim aquí en directe a la Cala Ràdio.
Ferreteria Rebull. Estem al polígon industrial Pla de Solans del Perelló, al costat de la rotonda d'accés des de la Nacional 340. Vine i coneix les nostres instal·lacions sense compromís. Tenim facilitat d'aparcament. 1.500 metres quadrats de ferreteria industrial, material de construcció, pintures, tancament de finques i maquinària Honda i Estil. A més, tenim una secció de pinsos i menjar per animals. També ens trobaràs a l'Avinguda Barceloneta número 1 de l'Ampolla. Ferreteria Rebull. El nostre telèfon és el 977-49-0715. Visita la nostra web www.rebullserveis.com.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Avui sí, el temps de l'entrevista d'aquest dimarts al Sempre amb tu. Ens volem indicar, ens volem focalitzar amb l'Escola de Música de la Milla de Mar. És la que teníem pendent encara per repassar en aquest llarg d'entrevistes que hem mantingut amb els directius dels diferents centres educatius de la Milla de Mar, després de passar per l'Escola Sant Jordi, per l'Institut Candelera, per l'Escola Nàutico-Pesquera i per la Llar d'Infants Cirinola. Anem a posar un toc musical al nostre programa. Avui amb l'Anna Vizcarro, la cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música de la Milla de Mar. Anna, molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Ens quedava, com dèiem, pendent parlar una mica de l'Escola de Música al nostre programa. El cert és que vau estar fa unes quantes setmanes aquí al programa amb en Sebastià García, el nou director de l'EMMA, parlant doncs de la renovació de l'equip directiu, però evidentment no podem deixar passar també l'inici del curs escolar. Ja porteu una setmana de classes, així en línia general, com han arrencat les classes a l'EMMA?
Volum de gent bastant raonable, vull dir, hem començat amb certa normalitat. Al principi sempre la dificultat de repartir els horaris, perquè com que tots els infants fan tantes coses, infants i adults, llavors sempre hi ha una mica de problemes a l'hora de quadrar, però aquest any ha anat bastant bé dintre del que cap. Hem començat el dia el dilluns i engegant amb perfecció.
Dia 12, arrencada totalment de curs escolar, suposo que hi ha tothom ubicat a les seues aules i més o menys ja començant a treballar, tot i que suposo que hi haurà, clar, hi haurà cursos que començaran una mica més tard, tot va en relació doncs, als alumnes que hi ha i tot plegat, no?
Sí, a veure, en principi el dia 12 arrencàvem totes les activitats i totes les aules, l'únic que ens quedava pendent una miqueta, que vam dir que el començaríem al setembre, però que per alguns problemes també tipus burocràtic, l'engegarem una miqueta més tard, és el grup social que vam dir-li el nom Actua, que aquest segurament començarà a l'octubre, però en principi tots els altres han engegat en plena normalitat.
Per tant, queda pendent aquest projecte social, ara en parlarem.
Molt bé.
Anna, aquest any ens vau dir, tenim novetat, per exemple, en formació amb violí, que era també...
Exacte.
La part de corda, sí. Era la part potser que quedava més despenjada, teníem guitarres, això sí, i les hem escoltat en moltes ocasions, però ens feia falta entrar també una mica en tot el tema de corda. En canvi, doncs, amb vents o amb metalls, doncs, l'escola sí que...
Anem servits,
podríem dir-li, no?
Sí, en principi, vull dir, com a novetat, anem donant difusió, però encara no hi ha ningú apuntat. El que sí, hi ha molta gent que ha mostrat el seu interès de cara, perquè en principi, clar, vull dir, la professora hi és, en el moment en què hi hagin alumnes que estiguin disposats i tinguin el temps, perquè, clar, sempre ens trobem el mateix problema. Ella té unes hores, que està aquí, que és la professora d'infantil, llavors podria dedicar algunes hores els dies que està aquí a fer classes de violí. De moment les places estan obertes, però encara no hi ha ningú apuntat.
Doncs si algú ens escolta i diu m'interessaria, té l'oportunitat d'apuntar-s'hi, entenc que encara teniu matrícules obertes.
Sí, 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 sí. Hi ha alguns grups que encara sí, vull dir, en principi, si vols te'n parlo ara ja d'entrada, han fet inclús, hi ha un parell d'aules, les de P4 i P5, que encara han quedat places obertes bastantes, llavors han portat una espècie d'informació a l'escola que repartiran els nens, perquè farem dues classes gratuïtes a final de mes. Els dies 27 i 28, de les 4:30 a les 5:30, és pels nens de P4. Són dues classes lliures i obertes, totalment gratuïtes, perquè els nens facin aquesta petita prova, a veure si els agrada. I els dies 26 i 29, el dia 26 de 7 i quart a les... Ai, perdó, de les 5 i quart a les 6, i el dia 29 de les 6 i quart a les 7, això és pels nens de P5. Dues classes també gratuïtes, i et dic final de setembre, per més informació que es dirigeixin a l'escola, o bé per telèfon o bé per el mail, que ara en principi tenim un mail més senzill de recordar, que és escoladomusica@ametllamar.cat.
escoladomusica@ametllamar.cat, més Exacte. Fàcil també perquè la gent que vulgui contactar amb vosaltres, perquè també aquells LXTEC són E i uns...
Sí, són números i lletres i és complicat.
I a vegades és complicat de recordar. Anna, apuntaves això, suposo que també és una de les formes fer aquestes classes obertes, aquesta mostra de com és una classe de sensibilització infantil, o de llenguatge inicial, al final és una demostració perquè el futur... jovent del nostre poble, veig interès també en el món de la música.
Clar. Després també pensa que les dinàmiques de l'aula són molt petits, però s'estimula moltíssim la part auditiva i rítmica. Es nota moltíssim quan els nens comencen a entendre, perquè després quan prenen consciència de l'instrument, és a dir, a partir dels 7-8 anys, quan fan iniciació al món musical, totes aquestes aptituds o totes aquestes eines que se'ls han donat durant aquests 3 anys de cursos, pensa que comencem a P3, llavors es nota moltíssim. Això no vol dir que els nens que no hagin necessitat l'escola també es poden apuntar al grup d'iniciació, no hi ha cap problema, però sí que es nota moltíssim després a l'aula el treball realitzat durant tan aviat.
Aquests primers contactes amb la música, podríem dir, i també familiaritzar-se d'alguna forma. Entenc que aquests grups, els de P4 i P5, serien els de sensibilització i que són els més petits de tots, on hi ha, doncs, diguem-ne, cantem més que...
Sí,
i fem
sí.
ritmes més que altres coses.
Sí, no, treballen afinació i amb instruments de petita percussió, van treballant el ritme seguint cançons, la pulsació caminant, la pulsació amb el cos, polirítmies... Clar, parlem de noms tècnics i ells no ho veuen així, perquè es treballa dins de la cançó, sempre es treballa dins de la cançó.
Però a poc es va treballant el ritme, per exemple, que és un dels temes que a vegades costa agafar, agafar el ritme, però després ja entreu ja, diguem-ne, amb tot el que és tota la part teòrica de llenguatges, també més endavant en temes d'instruments, i amb un repàs a tots els ensenyaments musicals que es fan a dia d'avui a l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar.
Sí, mira, comencem amb P3, que P3 són, com parlàvem, sensibilització. Aquests nens, vull dir, són molt petitets, però vull dir, les activitats dintre de la classe és una classe de 45 minuts setmanal i treballen des de l'àmbit musical, des de l'àmbit físic, vull dir, treballen molt a partir del seu propi cos, i aquí la mestra hi té un treball molt important perquè els nens estiguin sempre estimulats i vulguin tornar a vindre. Vull dir, no, es tracta de que els nens comencen l'escola de música i, clar, vull dir, comencen a despertar uns nous sentits. A partir d'aquí tenim P4, P5 i primer, que seria els 6 anys. Tot això és l'àmbit de sensibilització. A partir dels 7 anys comencen iniciació, que és on ja han triat un instrument, comencen a tocar-lo i comencem a parlar ja amb llenguatge musical. Comencen ja a portar el compàs, comencen a llegir solfeig, perquè, clar, si tenen instrument, han de conèixer les diferents notes i valors. Llavors, iniciació ja és dintre de l'àmbit de llenguatge de grau elemental, que consta de 5 cursos. Iniciació, primer, segon, tercer i quart de grau elemental. A quart es fa una prova d'accés, o pas de grau, que es diu, que és com si fos d'anar a l'escola a l'institut. Llavors, a partir de que fan aquesta prova, hi ha un tribunal extern, vull dir, no només som els professors de l'escola els que fem el tribunal, sinó també perquè gent de fora pugui avaluar el nivell i que sigui d'una manera estandificada, no? Llavors, a partir de grau professional, de moment aquest any tenim fins a 5è de grau professional, i després hi ha tots els grups d'adults que poden fer llenguatge d'instrument o instrument sol, inclús hi ha un conjunt de música aplicada, que és un grup on l'alumne que no vol continuar d'una manera oficial el llenguatge musical pot entrar en aquesta aula amb el seu instrument i allí doncs, van treballant instrument i alguna de teoria, el que els necessita per tocar el seu instrument. Després, evidentment, hi ha tots els altres conjunts que tenim, que dintre de cada una de les aules els alumnes reben les classes d'instrument i després també formen part dels conjunts que hi ha els de guitarra, els de saxo, Dixie, el conjunt solfa jove, que és on te van els més menudets, a partir de primer ja formen part d'aquest conjunt. Després el conjunt professional, que és a primer a partir de grau professional, conjunt de pianos i la coral infantil, que també està dintre de les aules de llenguatge.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh?
Crec que no em deixo res. Perquè...
És complicat, eh? Recordar-ho tot, perquè déu-n'hi-do el volum d'alumnes que deu passar per l'escola de música.
Home, en principi, ara dic de memòria, perquè hi ha, veurem, els alumnes, per exemple, que van estudiar fora, ja saps que fa poc han fet la selectivitat, també necessiten saber si després podran vindre o no podran vindre, però ara estem entre uns 105-110 alumnes. Pel volum del que és el poble, és una escola que podem dir que està bastant bé en quant a nivell d'alumnat.
Uh-huh. I a nivell d'instruments, perquè hem parlat així una mica del grup de guitarra, del grup de saxo, de la Dixie, etcètera, a nivell d'instruments, formativament, què s'està impartint actualment?
A veure, feim memòria. No vull deixar ningú. Pues mira, comencem per percussió, clarinet, trompeta, saxo, metall greu, que és trombó, tuba... pianos, guitarres, flauta... sembla que no em deixo cap. Estic repassant paraules, crec... Si me'n deixo algun, disculpeu-me. Però tot el que és el sector metall, de banda i percussió, vull dir, està tot ben complet. I després, vull dir, els instruments que no entren dintre de banda, per això s'han fet conjunts paral·lels, que és el conjunt de guitarres i pianos. Ah, i l'acordió. No me'l deixava. Aquest és l'instrument que ensenyo jo. Hi ha una alumna, una nena, que fa acordeó aquest any.
Per tant, diguem-ne que hi ha varietat bastant ample a nivell de formació musical. Parlaves dels instruments que van a la banda o els que no van a la banda. Una de les coses que vam parlar just a l'anterior entrevista és intentar donar més vinculació amb els centres educatius o amb entitats culturals i socials del nostre municipi. Per exemple, la banda, al final, la banda es nodreix dels músics de l'escola de música. Sabem també que al llarg d'infants ben aviat també comencen aquestes classes de sensibilització musical. Per tant, més enllà de l'activitat formativa, què feu dins de les aules o a la mateixa escola o en les audicions i en els actes oberts que l'escola de música desenvolupa, hi ha una segona tasca, un segon pla, de part, bàsicament, del professorat, d'ajudar també a la formació musical en altres àmbits del municipi.
Clar, s'ha d'obrir la música i treure-la de les aules, perquè la música no està per tancar-se en una habitació. Llavors, com molt bé has dit, gràcies per recordar-m'ho, crec que és no sé si dimarts o dimecres, la professora de sensibilització va fer una hora també totalment gratuïta, que el centre creu que ha de donar aquest tipus de coneixement als nens de la guarderia. Estem parlant dels nens de 2 anys, perquè nosaltres comencem a impartir les classes a partir de 3 anys. Llavors, ell allí, a base de jocs i material fet expressament per aquests nens tan petits, va allí a impartir 45 minuts de classe un cop a la setmana. Ja perquè, llavors, els nens que realment veus que els hi agrada, els pares ja ho comencen a notar, que en parlen de l'activitat aquesta, i després pensa que aquest any, si no m'equivoco, hi ha 12 alumnes de P3, gràcies a la feina que ha fet, la tasca que ha fet la professora, d'anar a la llar d'infants.
I Anna, abans en parlàvem a l'inici de l'entrevista, projecte social, que és el que ha de començar una mica més tard respecte a l'inici de curs normal, a partir dels primers d'octubre, parlaríem d'Actua a través de la música, un projecte social que s'ha dut a terme conjuntament entre Escola de Música, Regidoria d'Ensenyament i Regidoria de Benestar Social. Com està el projecte? S'està encara treballant? S'estan acabant de lligar temes pendents?
Sí, a veure, en principi el projecte des de l'escola el tenim claríssim, llavors el que ens falta ara és buscar el perfil d'alumne que pot gaudir d'aquest projecte. En principi, ens queden unes places que ho gestionaran ara, veiem, entre l'assistent social, que és una de les que sap realment a qui li pot donar aquest suport, perquè estem parlant de que és una activitat que no ha de marginar ningú, al contrari, es tracta d'accedir al món musical, que sabem que això porta un gasto, que hi ha famílies que no s'ho poden permetre. Llavors, des de les regidories, l'escola de música, hem pensat que seria bo que nens que no tenen socialment aquest facilitat de poder accedir, ho facin. Llavors, com que hi ha 12 places i no les han pogut cobrir totes, s'han parlat amb la directora de l'escola Sant Jordi, perquè elles, des del coneixement que tenen també de famílies que potser no estan tampoc ajudades per els serveis socials, però que també estan en risc social, puguin donar-nos també uns 4 alumnes, que són els que en principi faria falta per engegar aquest projecte, perquè volem que siguin 12 alumnes els que se'n puguin beneficiar. Ara, de moment, comencen amb unes classes específiques per ells de solfeig, específiques per ells dels instruments que els cedeix l'escola, no hi ha cap gasto per ells, i una espècie de petit conjunt que també tocaran aquests 12 alumnes. Però la idea, la idea del grup, de l'activitat, és que formin part plena de l'escola. Vull dir, no ha d'haver cap diferència entre un projecte social i els nens que venen a l'escola d'una manera normal, oficial o oficialista, sí.
El que es busca, m'imagino, és introduir en el món musical aquelles persones que fins ara no ho han fet i que, per tant, tinguin doncs uns coneixements, donar una formació, com si diguéssim, express, és com aquell que es troba al carrer de conduir i ho fa en una setmana en comptes de fer la teòrica en mesos, sinó intentar donar un bagatge bastant, bastant ràpid perquè en poc temps doncs puguin també incorporar-se, entenc, a les altres aules ja més habituals de llenguatge o de graus ja elementals, per exemple, sí, depèn de les edats que vagin tenint aquests alumnes. Abans d'acabar, recordem aquestes dates per als més menuts de l'Escola Sant Jordi, que diguin: vull anar a provar això d'aquestes classes obertes. Una idea molt interessant per a descobrir el món musical i, si agrada, doncs al final apuntar-s'hi. Quins dies són, Anna?
Mira, torno a repetir, pels nens de P4 serien els dies 27 i 28 de setembre, de les 4 i mitja a les 5 i quart de la tarda. Són 45 minuts, dos dies a la setmana. I per als nens de P5 seria el dia 26 i 29 de setembre, el dia 26 de 5 i quart a 6, que això és dilluns, i el dia 29 de les 6 i quart a les 7, que això és dijous. Totalment gratuïtes i sense cap tipus de compromís. Els nens poden vindre, gaudir de l'aula, que els interessa es matriculen, que no, no passa res. Volem que vinguin a veure des de dins com funciona l'escola i a veure si els hi agrada.
No deixa de ser una activitat més per a aprofitar-ho, per a gaudir, i si algú s'anima, doncs mira, acabarem d'omplir aquests 110 alumnes, em comentaves així, de cap. Potser seran uns quants més i anirem sumant més alumnes a l'Escola de Música de l'Ametlla de Mar, que funciona, que està activa i que, doncs, segur que aquest curs, amb aquesta celebració del 10è aniversari de l'escola, tindre un bon número d'alumnes segur que serà molt important per mostrar també, per celebrar aquest 10è aniversari. Anna Vizcarro, cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimarts al Sempre amb tu. Ànims amb aquest curs escolar, que es pugui poquet a poquet anar creixent la família de l'Emma, i, com dèiem, molta sort per aquest curs.
Moltíssimes gràcies.
I tal com us hem anunciat, tancant programa avui dimarts, el tenim naturalment, i avui parlarem d'aquesta jornada que va tindre lloc fa uns dies al Delta de l'Ebre de l'anellament de flamencs, i per parlar-ne ens acompanyen, com cada setmana, la Eli Bonfill, l'Aurora Requena i en Xavier Soler. Benvinguts, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què
bon
tal?
Dia.
Com bon ha dia. Anat? Com ha anat la setmana?
Bé. Bé, aquí al setembre.
Setembre és molt estrany, sempre, no?
Recomençant, no?
És el més de la descompressió.
Sí, exactament. És més de preparar projectes, no? És més de pensar en totes les activitats que volem fer abans de que s'acabi la calor màxima aquesta.
I començar a preparar platges ja de cara a l'any que ve.
I pensar en les vacances de Nadal. Jo ja almenys ja m'estic plantejant.
Propòsits, no? Quan comença el setembre és com Nadal, no? O com aquells propòsits de dir: m'apunto al gimnàs, caminaré, m'apunto a un curs d'anglès, començo una enciclopèdia, un col·leccionable...
Els col·leccionables és el que marca la diferència entre l'estiu i, bueno, o sigui, el final de vacances i el començament de...
Sí. Res de les fulles dels arbres caient, són els col·leccionables.
Són els col·leccionables. Panini, no? Jo ho vaig veure enseguida. Quan vaig veure el primer a la tele dic: mira, ja hi som, s'han acabat les vacances per tothom.
Tal com vam anunciar, parlem d'aquests ocells tan bonics, tan esbels, són els flamencs, sí. I aquesta jornada d'anellament que va tindre lloc fa uns dies al Delta de l'Ebre. I avui dimarts, naturalment, els flamencs centraran la nostra atenció i volem parlar amb Xavi, amb l'Aurora i amb l'Eli perquè ens expliqui una mica de tot aquest món que envolta aquests ocells que deia tan bonics. Són ocells, no els flamencs? Bon dia.
Sí, tot i que potser recorden... Bueno, a poc a poc els dinosaures anem veient que tenien plomes, no? Que les estructures, sí, no? Que... Ara el tiranosaure rex, la imatge que tenim de la pel·lícula ja no és... ja no és, Tyrannosaurus Rex des de fa un temps cap aquí, he llegit amb articles que tenia plomes i demés, vull dir que...
Ah, bé, xasco.
Sí, o sigui, mirem un flamenc o mirem un avestruç, eh? Sí. I mos podria recordar a un...
És veritat, no? Que no s'assemblen massa...
Un velociraptor, sí. Com s'hi diu?
Velociraptor.
Ah, correcte.
A mi em recorda com un pal d'escombra quan volen, saps?
Sí.
Són preciosos, m'encanten, però és veritat que volant semblen com un palet allà amb...
Sí, totalment allargats.
Allarguen, no?
Amb les ales enormes.
Les potes que van detrás, no?
Sí. A mi fa escena com un animal que ha de pesar tant és capaç de volar amb aquesta... agilitat, no? Sí. Perquè no res, aixeca el vol i...
Sí, sí.
I com volen en formació, també, no? I a vegades els veus passar per aquí l'ametlla i dius, uah, que sí, bonic,
sí, sí,
no?
Sí, sí. Sí, perquè no és un animal ermitany, no? El flamenc sempre va en manada, en colònia, no?
Sí, ells se mouen en grups i sí que és veritat que es van desplaçant pues, arreu de la península, nord d'Àfrica i diferents punts.
Com lo descriuríeu?
Bueno, no sé, això vosaltres que sou biòlogs...
Oh, per mi és un animal molt alt, no? Perquè quan estàs a prop d'un flamenc et sorprèn, dius, ostres, no m'esperava que era tan gros, no? L'altura que fa.
Sabeu què em llama l'atenció a mi dels flamencs? Els ulls. Els ulls grocs, amb aquella pupila que té tan estranya.
Ja, fa una mica de rotllo.
Tenen una mirada molt... molt...
inquietant, no?
I després quan hi tens una a la mà, allò que intentes agafar-li el coll per a bloquejar-lo, i rellisca. Aquell coll rellisca, no és la pluma o alguna cosa així, o potser és que és tan llarg i rellisca. Sí, sí, i naturalment poso els colors que tenen estos rosats.
Sí, a
més... Ara, la imatge és posta de sol, delta de l'Ebre, bahia dels alfacs, ¿vale? I el reflexe de l'aigua damunt de la pluma rosa del flamenc. És una cosa espectacular.
Que molta gent potser no sap d'on li ve la coloració de les plomes, no? Que és un... O ni s'ho han plantejat que els flamencs quan neixen són de color
són grisos, marrons,
sí. I a poc a poc van canviant, van agafant més color a la pell fins que els exemplars d'adults són els que són rosa.
I això és degut a?
I doncs el seu aliment. S'alimenten d'un petit crustaci que es diu Artemia salina, que es troba en llacunes. I llavors, a mesura que van menjant més quantitat, van quedant-se un pigment que porta aquesta gamba, el van incorporant. No? I les últimes notícies, perquè fins ara deien que era simplement això, d'alimentar, doncs van quedant el pigment. Les últimes notícies, els últims estudis, deien que no és tan sols això, sinó que el pigment, diguem-ne, com que el suen per una part de la... per uns poros de la seva pell, o unes glàndules, i després, amb el bec, ells mateixos se l'escampen per les plomes. Això eren les últimes teories que hi havia, que no sé, al final... Si s'ha decantat tot cap aquí, cap a aquest costat, però eren les últimes teories.
Que també serveix per a protegir-se, no? Aquesta color, no només és el color bonic, o sigui, no és només per ser bonic davant de la resta, sinó que també té una funció de protecció aquesta proteïna.
Pensem que el delta es mou per les salines. Les salines són ambients hiperalins, o sigui que la quantitat de sal que hi ha i ells s'alimenten amb aquests ambients, o sigui que tenen el cap clavat baix de l'aigua i la pluma amb la sal pues, sofreix processos de degradació, no? I ambients humits amb les plumes tampoc no és molt bo, no? Llavors molts dels ocells que viuen en ambients humits pues, tenen tendència a tindre pues, cobertures protectores, ja sigui grasses, ja sigui... No? Serien cobertures enzimàtiques, no? Una espècie d'enzims així grassosos que els protegeix pues, això, de l'aigua.
Javi, parlaves d'aquesta imatge que del reflexe del sol. Tothom pot acostar-se als flamencs o està en una zona protegida?
Bueno, els flamencs te'ls trobes al delta, te'ls trobes pues, a la badia dels alfacs, te'ls trobes a la tancada, te'ls trobes alguna vegada a l'encanyissada, o sigui, a diferents punts, i des d'un mirador amb uns prismàtics els pots veure.
Sí, fins i tot últimament, no? Des que van restaurar tota la zona de les antigues salines al costat de Mont Natura Delta, allà molt els veus bé. Arran de carretera, que això és molt flipant, no? Sí. No s'havia vist mai el delta fins als últims anys.
Inclús sí, o 10-15 metres, i a vegades, sobretot els més xicotets, els més petits, que els veus allà tots solets, sí. A vegades que és com, marxa't amb els altres, que estan molt solet, i te'ls pots trobar molt fàcilment.
A Riet Vell, també, el mirador de la seva Beer Life, i bueno, sí que te'ls pots trobar arreu del delta, inclús amb un arrossar, alimentant-se per allí, i bueno, el que és l'època de reproducció no, l'època de reproducció es dona dins el que és la reserva integral de la punta de la Banya, i allí pues, bueno, ells se reprodueixen, tenen la seva colònia allí, amb els seus nius i demés, i naturalment allí només poden entrar persones tècnics autoritzats, perquè és una reserva integral.
De quants anys se té coneixement que venen al delta de l'Ebre?
Bueno, llegíem, ara fa un moment ho estàvem comentant, perquè és una cosa que no teníem molt clara, però sí que és veritat que des dels anys 70 que hi ha cites de flamencs al Delta. Anteriors potser existien, però potser no hi havia una cita declarada, no? Dels animals, el que diem a programes anteriors. Hasta que algú no ho veu i ho manifesta, pues, a lo millor estava allí i ningú havia pres interès, no? Uh-huh. A que això era així.
I que reprodueixen al Delta de l'Ebre?
Pues bueno, seria igual, cap als 70, 80, jo crec que més o menys en aquest moment, però estos anys. Al 100% no t'ho puc assegurar.
I com crien? Un lloc específic, com fan els nius, ponen ous, coven ous, los colguen, com és una miqueta, com va?
Posa ou, cada parella posa un sol ou, no? I això és el tema més delicat dels flamencs. I...
És a dir, van aparellats.
Van aparellats, el que no tinc molt clar si la parella és de per vida o no.
No, no, són bastant... Van canviant, de parella.
Això està bé perquè això ajuda a la genètica de la població, que no hi hagi coses rares. I cada parella posa el seu ou...
Un ou.
Un ou sol. Clar, i això és el perillós, no? Per això estan tan protegits els flamencs en el cas del Delta de l'Ebre i per això hi ha la protecció de la Ponta de la Banya, perquè si en l'època de posar els ous passés, imagina't, una avioneta de les que fumiguen, li donés per passar per sobre de la Punta de la Banya i els esbarotés a tots i els espantessin, podrien no posar ou aquell any a la colònia. Llavors perdrien tota la població d'aquell any. I això és molt delicat.
Fan un niu específic?
Sí, són nius amb fang, una espècie de
volcà,
de torreta, sí, una espècie de boca de volcà.
Mm-hmm. I, cap bueno, amunt, doncs?
Sí, cap amunt.
No cap avall?
Cap amunt. O sigui, l'aixequen i després fan la concavitat on te va l'ou.
Com si fos una tassa de vàter, diguem-ne.
Més aviat com un volcà. Deixem-ho com un volcà. Deixem-ho com l'Eli, com un volcà. Com una espècie de volcà. Això seria una migueta. I allí, pues, bueno, la parella... Pues,
fa... I després coven o el tapen?
Coven. Sí. És
curiós. La femella o el mascle?
Pues ho van tornant. Ara no gosaria dir que potser és més la femella que el mascle, però en general les coses s'ho van
tornar. Sí, els ocells fan bastant això de paritari, no? De tornar-se, no? Igual els pingüins o així,
s'estilen
molt compartir la tasca.
Quina durada?
La durada de la incubació? Home, aquestes coses sempre depenen una miqueta de la temperatura
mes,
i tot això,
mes,
però
exacte.
En general és d'un mes, sí, sí, sí.
I llavors ja l'alimenten els pares?
Sí, igual
els ocells
com,
normalment,
igual
no?
Com tots els ocells.
Fan un regurgitar, no sé com es diu en català això, sí. Regurgiten així l'aliment.
Els pares s'alimenten primer ells, el guarden amb un estómac inicial que tenen, que és el que coneixem com a pap, els moixons, el pap dels moixons, sí, sí. I quan arriben al niu, pues, això, fan aquesta espècie de vòmit, entre cometes, i el poll menja de dins el bec dels pares, no?
I és molt curiós perquè els flamencs són filtradors,
sí.
No? Si miressis el seu bec és com una mena de... no sé com explicar-ho, no?
Un filtre.
A mi fa pensar una mica també en el de les barbes de les balenes, no? Llavors ells... Per això els veiem amb el cap sota l'aigua, llavors amb el cap van passant com si fossin una màquina, van passant per dins l'aigua, van filtrant aigua i es van quedant amb aquests crustacis que parlàvem.
Quan s'alimenta un flamenc, el moviment del cap és lateral i així pues, va filtrant pels laterals, va filtrant l'aigua. És un moment així.
I ens deies, Eli, abans que quan eixien eren més blanquinosos, no? No eren tan rosats.
Sí, són així més grisets, no? No són tan, potser tan atractius visualment. No?
Críptics, o sigui, mimètics, com la majoria de polls i femelles. En el cas de les anàtides, per exemple, o sigui, els patents i demés, el mascle sempre és el més vistós i la femella sempre és més críptica, més mimètica per evitar els depredadors. I als flamencs pues, passa el mateix, el poll sempre es feia el plomissol aquell, encara no acaba de desenvolupar les plomes... el color és grisós, bueno, però també té el seu puntet.
Sí,
no?
Fa gràcia.
Els que us agrada la natura, li trobes el seu puntet.
I a partir de quan comença a caminar per si sol?
Bueno, són aus grans, i però, en tot i en això pensem que en un mes l'ou ja es desenvolupa i que l'anellament se fa pues, mesos després, o sigui, un parell de mesos ja l'animal està preparat.
Estan com uns 2-3 anys més o menys a la zona on neixen i després ja comencen a, diguem-ne, a fer les rutes de migració i a moure's en altres llocs.
No obstant, o sigui, des del moment que naix fins al moment que agafa ja una morfologia de semiadult, encara que conservi el plomatge de poll, passa poc temps.
Després, aquestes jornades d'anellament, on te comencen? Quan
bueno,
comencen?
Això ho fan a la Punta de la Banya, vale? Just després de les salines, tota aquesta zona. Llavors el que es fa és que es queda quan encara és fosc, S'agrupa els voluntaris, es distribueix quina zona anirà cadascun.
Voluntaris que d'on sorgeixen?
Per sort, això és el guai d'aquesta acció en aquest cas, no? Perquè moltes vegades els anellaments es queden així com una cosa molt tancada, no? Pels tècnics només. En aquest cas es fa una cosa oberta a la ciutadania vinculada al Delta o lligada al Delta. Uh-huh. Llavors hi poden participar voluntaris de les associacions com Pic and Pall, no? Que és una associació ornitològica de les Terres de l'Ebre, o els voluntaris del Parc Natural del Delta. Aquestes associacions que ja constantment estan demostrant la seva preocupació pel Delta i pels seus ecosistemes, doncs tenen com un cupo, diguem-ne, de voluntaris que poden assistir a això. I a més és guai perquè no és a dit, perquè això és molt tentador, no? Jo que soc voluntari de Pic and Pall, soc sòcia, encara que no participi gaire, però te reps el correu electrònic on se t'ofereix la possibilitat de poder participar, encara que tu no vagis a res més de l'associació, ets una persona més que pot participar. Llavors, totes les persones que es mostren interessades doncs es fan sorteig, llavors és per sorteig, així que pot ser que et toqui dos anys seguits o que no et toqui en uns quants anys. I és bonic, perquè gent que potser no participaria d'aquestes coses d'una altra forma, doncs tenen aquesta oportunitat de veure de prop aquests animals i ser part del seu mostreig. No?
I després es queda un dia, no? Uh-huh. Una hora, i què es fa?
Bueno, el tema és arreplegar tots els polls que
han nascut.
Clar, que han nascut aquest any, i arreplegar-los amb un tancat. Això sí, se fa a primeres hores, perquè una miqueta per començar a muntar la logística de l'estructura que ha de tancar els polls i demés, i perquè de nit pues, o a les fosques els animals no són tan actius, llavors tota la recollida és més ràpida, més fàcil, l'animal potser no s'estressa tant, i una vegada pues, s'han agafat els polls, se passa al marcatge dels individus, que és pues, amb la típica anella, naturalment amb unes dimensions considerables, que es fa pues, habitualment amb ocells. L'anella va indicada amb uns codis que et diu pues, això, l'animal, on t'ha estat marcat, per després poder, amb voluntariat i gent aficionada a la ornitologia i també professionals, pues, veure, observar aquella anella i dir que aquell ocell pues, va néixer al Delta de l'Ebre i que ara es troba pues, al nord d'Àfrica, per exemple, o al sud de França. I així veus una miqueta els moviments dels individus. No deixa de ser un treball científic. O sigui, estem parlant d'una activitat prou lúdica, però està marcada dins d'un context científic, que és el seguiment i l'estudi de les dinàmiques de poblacions dels flamencs, no? En concret, pues, l'espècie que pertany a la conca mediterrània.
Tenim que aquest és doncs, el primer objectiu, no?
Clar, això és el principal. O sigui, ja no és ni distraure la gent, ni tindre la sort de poder participar. Si ho fas, pues, fantàstic, però clar, el principal objectiu és això, marcar els animals per tindre pues, resultats d'aquests seguiments i avaluar i tindre pues, coneixement de com se mouen l'espècie i aquests coneixements aplicar-los a la conservació de l'espècie, naturalment.
Uh-huh. Ja fa uns quants anys, no?, que s'estan fent aquests anellaments al Delta de l'Ebre.
Sí, des del 2004 abans s'estan fent aquest anillament. Hi ha una xarxa d'anillaments per tota la conca del Mediterrani, per on els diferents punts on nidifiquen o en llocs de cria, uh-huh. I des dels anys 70 ja s'estan fent aquests anillaments en els diversos punts. I de tant en tant en fan trobades per enfortir aquesta xarxa, no? De, pues, el que deia el Xavi, no deixa de ser una tasca científica, no? I enfortir aquesta tota aquesta informació que es treu, no?, d'aquest anellament.
I tenen ja els primers resultats?
Sí, bueno, les ja, el que diem, no?, aficionats a l'ornitologia, per sort, ja fa segles que existeix gent que fa observacions d'aus i es poden determinar pues, els moviments d'aquestes espècies.
Clar. Això sobretot encara protegir uns ecosistemes, també, no? Sí, saps que els flamencs s'estan movent cap a certes zones, doncs intentar assegurar-te que les zones on ells aniran a parar estigui en condicions, no?, perquè hi vagin, perquè són espècies que són delicades, no?, i que no és que n'hi hagi tampoc tanta abundància com per...
No, perquè a Catalunya, el Delta de l'Ebre, i a Europa hem dit que pocs punts, no?
Catalunya, Delta de l'Ebre, i quant a reproducció Delta de l'Ebre, als aiguamolls de l'Empordà naturalment també en veuríem, però bàsicament seria...
I a la
seria...
zona de Múrcia, per exemple, també hi ha algunes... Clar, els agrada els jocs de... Pues això, no? Humits, de poca... com les salines, no? Com no estan, uh-huh. No? Que són com a petits jocs de poca fondària, és això el que els agrada. Què passa en el nostre litoral mediterrani? Pues que aquests punts no existeixen, no? O són molt pocs jocs on existeixen aquestes especials condicions perquè que els agradi. I això passa amb moltes espècies que són de, pues, hem parlat algun cop d'espècies de llacunes litorals i coses així, que són els grans hàbitats molt concrets. Llavors, com que per la mà de l'home molts d'aquests hàbitats han desaparegut, doncs aquestes espècies, les pobres, queden limitades en aquests espais que són parcs naturals, reserves integrals, i ja està, no? I deixa de comptar.
Perquè és un animal que potser també les seues dimensions no és dels que agafin cap a casa, no? O sí?
Bueno. No.
Hi ha menjar-se, no. Sí, no? Hi ha històries.
Sí. No. Hi ha animalons o hi ha ocells que t'agrada el que parlàvem l'altre la setmana passada al programa, no? Que els prens cap a casa i després quan se fan grans que els fas. Potser clar. El flamenc ja no. Ja no, és un animal que ja
no. El flamenc per tindre que per sort, engaviat.
No, però sí que es menjava al delta. Si tu parles amb gent gran del delta, tots han menjat flamenc, que diuen que la carn era molt bona. Vull dir que...
Bueno. Sí, sí, Andalusia també. Vull dir que
estem
sí
parlant
que alguna...
d'època. Que és que potser la gent treia recursos allà on no n'hi havia.
Clar.
I ara, aviam, quanta gent no ha menjat del poble, gofí.
I gats.
I tortuga, i gats. I ara, si, ara amb l'educació que tenim, els coneixements que tenim, i l'ètica que tenim, ficaríem el crit al cel. Oh, gofí, ara no menjaria pràcticament ningú.
Pues bueno. També estem menjant ara cada vegada més anques de rana, que potser abans no en menjaven.
Sí, o
no?
Peixos que... com la panga o la perca, que...
Clar, no una miqueta les condicions socials se porten al seu moment a fer coses.
Sí, i si la gana apreta i el flamenc té pinta de tenir carn, doncs pues,
sí. Mira. Sí, els dos lloms de davant del pit que són mira, consistents.
Si més no, un ocell, com diem, molt elegant, molt esbel, un bec molt característic, unes potes i un coll molt alt i, com deia Javi, uns colors rosats que...
Sí. Bueno,
sí, i unes sobretot... plomes negres a l'ala, sí. També, que quan aixeca l'ala, l'atives les plomes.
Quan és època de reproducció, l'època de o sigui, quan hi ha l'època dels aparellaments i els moviments nupcials i això, l'altre es converteix en un espectacle de crits de flamencos que els sents i fan aquells crits.
Un crit
que fan,
molt curiós.
Molt curiós també, perquè...
No sabria definir-lo com un porquet, sí, no sé. Sí, realment no és un pio-pio massa gran. No.
I se sent, i a més se sent, se fan sentir. I després, clar, les baralles entre mascles i de més, i un moviment d'aparellament, aquells colls entrecruzats, que a vegades se fiquen els colls entrecruzats.
Com un cor, no? Sí, sí, sí. La típica fotografia que enganxa algú.
I clar, i després ja ve el moviment de mostra de poder quan obren aquelles ales immenses, que són, bueno, són molt bonics, molt bonics. Va, al final el flamenc acaba sent la insígnia del delta, no? Però sí que és veritat que d'espècies ornitològiques i d'altres n'hi ha d'una bellesa extraordinària. No perdéssim de vista un ocell molt petit, com per exemple el blauet. El blauet té uns blaus metàl·lics, uns taronges, uns verds, uns grocs, que és increïble. O per exemple,
una boca més llarga, que és petitet, no? És com una cigonya petiteta així.
O per exemple, a la nostra Garriga, ara en època de primavera i estiu, que ara precisament l'altre dia estava passejant pel carrer i us vaig sentir que ja marxen cap a l'Àfrica, l'abellerol, grocs, verds, rojos. Bueno, és un ocell tropical per excel·lència, perquè és immensament bonic, no? I bueno, és això. Al final és agafar uns prismàtics i anar a voltar.
I estima la natura. I escolta la natura. Eli, Aurora, Javi, moltes gràcies per explicar-nos tota aquesta història, tota aquesta món que envolta el flamenc. Ens agafen ganes d'anar cap al delta a espiar-los, a visitar-los, a veure'ls. I la setmana que ve, de què parlarem?
Doncs de les altes temperatures que ens han abordat els últims dies.
Com afecta la natura.
Com afecta la natura i també a nosaltres.
Fins la setmana que ve, moltes gràcies.
Gràcies.
A tu, adéu.
Altes temperatures que, sens dubte, Fini, han canviat d'avui per demà, com aquell qui diu, perquè vam començar un setembre amb una calor extrema i hem passat de la calor al fred.
Al fred, tot eren dades de les temperatures màximes, que no recordava un setembre tan càlid com este, i de cop un dia de vent, un dia de núvol i ja està.
Quatre gotes que van caure amb força i ja tornem a estar en aquesta sensació ja de frescor. Anem a la recta final del nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts, com sempre, repassant apunts locals. Per on anem? Per on comencem? Fins?
Recordem les ofertes de treball que hi ha actualment al telecentre. Es busquen cambrers, també rentaplats, un docent d'anglès, un xòfer amb carnet C i CAP i un comptable amb ADE. Recordar que dimecres, demà, s'obren les inscripcions per apuntar-se a totes les propostes d'hivern. Hi ha un ampli ventall de cursos que aviat repartiran ja els tríptics i que demà ja en farem, si et sembla, una mica de repàs a totes
molt bé,
les propostes
perfecte.
Que... Uh-huh. que s'oferten aquesta tardor al telecentre de l'Ametlla de Mar. Recordem també que hi ha el patinatge i que tothom qui el vulgui provar durant una setmana gratuït a partir de 3 anys i també nosaltres, si volem anar-hi, podem adreçar-nos amb la Rosa al telèfon 678-779531 o passant apuntant-nos al Fort de la Mariló.
Tu i jo també ens podem apuntar.
Sí. Recordem per dissabte que hi ha aquesta jornada de portes obertes per si ens volem apuntar a la batucada. A mi sí que m'agradaria això, la batucada.
Sí. En parlarem divendres aquí al Sempre amb tu de les jornades de portes obertes.
I també torna el ball a la sala dissabte a la nit a les 10:30 al Duo Rubens.
Per tant, tornar a moure la cintura a la sala de la societat.
Recordar que la setmana que ve, divendres, hi acaba el plaç per demanar, per presentar els papers per la sol·licitud de beca per la llar d'infants Xerinola. Últim dia, el dia 30. I per acabat, voldria dir que avui és el dia de la llibertat d'expressió del pensament. És a dir, que fa referència a la capacitat de manifestar i disfrutar de qualsevol idea, opinió o pensament sense limitacions externes.
Està bé això, eh?
I avui també fa 40 anys que es va adoptar el sufragi universal al Parlament Europeu. Pensa que fins al 32 les dones no podien votar. I quan Espanya es va adaptar, només podien votar propietaris i algunes persones que tinguessin algunes capacitats per votar. No tothom.
En parlem en general o parlem de dones només?
No, aquí parlem en general, perquè estàvem a l'any 1812. Uh-huh. Les dones van poder votar a partir, després se va arreglar, i a partir de l'any 1874 ja podien votar els homes majors de 25 anys. Les dones no.
Com van canviant les coses, definim.
Poc a poc, per això estem lluitant. I avui també és el Dia Mundial de l'Orgull Pagà, un dia internacional per a creients de la Wicca i altres manifestacions religioses de culte pagà. Què et sembla?
Misteriós, tot plegat. Són celebracions d'aquestes estranyes, no? S'uneixen pensament amb qüestions d'aquestes de la Ouija, amb celebració del sufragi que es va instaurar el sufragi universal a Europa.
La Ouija es basa en la creença de dos déus polars, els quals se poden invocar a través de ritus màgics. Es fa servir un gabinet, una draga, que es diu Atanme, i simbolitza el principi masculí i va associat a l'element de l'aire.
T'has documentat per explicar això, eh?
Sí, clar, per explicar-ho. Jo ho desconeixia també, t'ho he de...
I seguirem desconeixent-ho, jo crec, Fini. Posem ja a punt seguit el nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts. Demà hi tornarem a partir de les 12 aquí a la Cala Ràdio. Continguts de demà. Tindrem Saló de Lectura amb Dani Boquera. Farem recomanacions literàries, com sempre. I a més, ja parlant de les novetats, d'aquestes novetats que us anunciàvem la setmana passada. Per l'entrevista passarà el nou gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, per explicar-nos doncs, tot el que està planificat de cara als pròxims mesos i als pròxims anys en l'àmbit portuari al nostre país i també en especial aquí a l'Ametlla de Mar i a les Terres de l'Ebre. I els dimecres, com sempre, també farem parlar amb la Ruth González i la Laura Brull al tram final del nostre Sempre amb tu. Tot plegat serà el que demà us explicarem, com dèiem, a partir de les 12 aquí a la Cala Ràdio. Ara gaudir per això del dimarts aquest així estrany.
Dimarts 20, tindrà algú a veure que fa 7 dies va ser dimarts 13.
No ho sé, potser portem una setmana de retard amb el tema del temps.
Serà fins demà, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom i moltes gràcies per haver-nos acompanyat.